Radio Èxit, 106.4 FM.
I molt bones tardes, benvinguts, com cada setmana, dimecres, temps, pastrot, temps, pescavall, estem a Trot d'Èxit, cada dimecres en aquesta hora els acompanyem en aquest programa que té també la companyia d'en Toni Benet. Bones tardes, com estàs, Toni?
Bones tardes.
Tenim resultats, tenim properes carreres, hem de comentar tot el que ha anat passant al llarg d'aquests darrers dies i especialment en la competició del diumenge passat, no?
Sí, sí.
Estàs tenim, preparadíssim, ja?
Ho tenim tot a punt i preparats per començar i dels resultats que mostrem.
Molt bé, en Toni Benet, que és el nostre principal col·laborador, però tenim una col·laboradora especial cada dimecres aquí en Naltros, és la Gemma Soto. Gemma, què tal? Bones tardes.
Hola, bona.
És nostra veterinària particular, la veterinària que se dedica al mundo del trote i del caballo. És quasi en exclusiva, no, Gemma?
Sí.
Quasi en exclusiva. Muy bien, Gemma, hablaremos hoy creo que de anemias, me ha comentado Tony, de anemias.
Sí.
También tienen los caballos anemias.
Claro.
Muy bien, pues hablaremos de esto. Y tenemos hoy un convidat, des Montestrot, un caballista, es també un home que es dedica a sa cria, això és el que m'ha comentat, que li agrada i fa esforços per intentar-ho. És d'Elias Escandell, ell és de ses quadres que has menut. Bones tardes, Elias, benvingut, com estàs?
Gràcies. Molt bé, molt bé.
I doncs molt agraït de tenir-te aquí també en aquests estudis de Radio Èxit. Molt bé, hem de començar per l'anidó de trot i de lo que ha anat passant a l'ullar d'aquests darrers dies. Avui dia de pluja, Gemma, cuando llueve, pues hay que tener más precauciones, me imagino, ¿no? Los caballos, como nosotros mismos, que tenemos precauciones en este sentido, los caballos, me imagino que dejan de entrenar en el exterior, hay que mantenerlos en las cuadras, ¿no?
Suerte los que tienen cuadra y para mí también, que así no me mojo.
Que por lo menos las visitas son menos complicadas, ¿no? Muy bien, pero hay caballos del mundo del trote que están sueltos, diríamos, ¿sí?
Sí, sí.
Existe esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no es que no me lo imagino, no sé exactamente cómo es, ¿no?
Más que sueltos, que tienen una cuadra, digamos, que pueden entrar abierta, y salir.
Una cuadra abierta.
Sí, sí.
¿No?
Lo que nosotros le denominamos un putrero, digamos, ¿no?
Un
que
putrero.
Tienen un petit tancat on els caballos poden estar mullats i entren i surten de la seva quadra. Vull dir, no?
Molt bé, bueno, són coses curioses que, a part dels oients, que són molts que ens escolten i que es dediquen al Montestrot, n'hi ha molts també que de repente diuen, bueno, aquestes coses també els interessa, sí. Saber-ho, perquè no tothom està basat, està dins aquest entorn d'Estrot. Per cert, vull enviar una salutació a uns seguidors, molts seguidors, perquè si montes més, del programa. En Arturo, en Darai, en Ainhoa, i la més petiteta de totes, na Maria, que ha arribat fa uns mesets. M'han dit que segueixen molt el programa i que està molt interessat. Bueno, en Arturo ha set cavallista i diu que té unes ganes, moltes ganes de tornar-hi. De tornar.
Clar que sí. Ha de tornar. Has de tornar, Arturo.
Molt bé. Toni, començàvem a dar resultats d'aquest diumenge?
Sí, quan començar per
com
aquí. Bueno, aquesta setmana teníem tres carreres, entre elles la final dels torneigs d'amateurs contra jockeys. Va ser una carrera espectacular i, a més, amb un guanyador que sí, que l'havíem dat dins els pronòstics, el que no ens pensàvem, que sent un cavall nacional guanyar aquesta carrera, més competint contra cavalls de molt de nivell. Bueno, la primera carrera va guanyar en To The Limit a un temps de 1:23:3, segon va fer una busqueta a un temps de 1:23:3, també una arribada bastant apretadeta, i tercer a l'UMR a un temps de 1:24:3. La segona carrera va guanyar a Loca King a un temps de 1:19:4, segon Stradivarius MR un temps de 1:21:3 i tercer Titans Victory un temps de 1:21:3. A la final de jockeys va guanyar Nunclaim CS conduït per na Laura Tour, un amateur, a un temps de 1:16:7, rematant per tot l'exterior a un ego com en Emeriem, que va fer segon Emeriem conduït per en Juan Cívico a un temps de 1:16:9, tercer Nina Monsol, un altre ego nacional, a un temps de 1:17:0, quart en Nou Màgic de Lupin a un temps de 1:17:1. Això van ser les tres carreres que van tenir aquest diumenge, vull dir, no, va ser una coseta... Hi va haver una carrera molt emocionant, sí.
Rapideta, no?
No van andar per més, vull dir.
De gent igual, més, bueno, animam una mica més a la gent, ja...
Quan té alguna carrera especial sempre pareix que s'anima un poquet i per la darrera carrera, sobretot, sí que hi havia bastant d'ambient.
És que no hi havia una carrera amb un programa tan
interessant, no?
Tan interessant. 11 cavalls no es
quedaria. 11 cavalls i de molt de nivell.
La passada que eren tres carreres, vull dir que normalment l'habitual són quatre, no?
Hauríem perfectament pogut ser quatre, però com que n'hi havia una d'11, doncs pues això era una lícia, però a la vegada limitava una miqueta també.
Sí.
Molt bé, idò, a poc a poc.
Hem de dir que aquesta setmana hi va tornar a haver-hi contra l'antidoping, la carrera aquesta especial, i van passar els dos primers classificats d'aquesta carrera van passar contra l'antidoping.
Molt bé, i allà estava una Gemma Soto per realitzar el control, no, Gemma?
Sacar
la sangre. I trasladar-la al laboratori correspondent i a veure què passa. Después de todo lo que ha ido sucediendo y desde que llevamos dos controles ahora mismo, ¿no? Desde que empezamos, ¿no? Pues bueno, hay tranquilidad dentro del hipódromo. Bueno, parece que se ha superado ese mal momento, ¿eh? Cuando se encontraron esos medicamentos, ¿o se sigue hablando del tema?
No, ya es, la gente está más tranquila. Siempre preguntan, ¿no? Siempre hay curiosidad, pero yo creo que se ha normalizado el ambiente.
Se ha normalizado. Molt bé, Elías, avui en dia, en tot el que està pigant, en la conjuntura econòmica que tenim, això de tenir una quadra, has tenir molt de valor o no?
Has tenir molt de valor, sí. Sí, però bueno, jo més que valor diria afició, no? Perquè realment els cavalls, segurament que hi ha molta gent que ens està escoltant i que no sap massa de cavalls i de més, els cavalls no és una cosa tan costosa com la gent es creu.
Ah, sí?
I els cavalls és una cosa més, jo diria, més laboriosa que no costosa, no? S'ha de tenir molta afició, perquè, per exemple, un dia com avui, que fa aigua, que fa fred, pues, els cavalls han de menjar ben prompte al matí, han de sopar a la tarda, al migdia per anar ben de fer una menjada, han d'entrenar, si s'assoien de fang o el que sigui, ha de tenir-los en unes condicions higièniques, pues, pues, aptes i dignes, amb la qual jo diria que el que fa falta més que valor és afició, molta afició.
No, un cavall no és com els que té una moto o els que té un hobby com aquest, que diu avui plou i la deix dins el garatge, no. És de ser igual i l'has de cuidar igual i l'has de dar tot el que faci falta encara que plogui. Encara que sigui mínim, però
home,
has de fer els cuidats.
La veritat és que jo m'imagino que ha de tenir molta afició per tenir cavalls. Ja no un cavall, que podria ser algú que en algun moment de la teva vida puguis pensar, bueno, m'agradaria tenir un cavall, no? Perquè ho hagis vist, perquè sigues mínimament aficionat, però tenir una quadra vols dir que tens molts de cavalls i, en definitiva, això no deu ser barat, perquè encara que Elias mos digui que l'afició és el més important, jo que he tingut un ca, aquí he tingut perquè no el tinc, però aquí he tingut un ca, i era un ca gros, i un ca que menjava molt, i un ca que necessitava molt de atenció, i bueno, jo sé que no és barat, no?
No,
en aquest sentit,
veure,
jo m'imagino que
dubte, és una
té
cosa,
uns costos importants, no?
Més que els costos fixos que són previsibles, els cavalls poden tenir costos molt imprevisibles, i aquí està en Gemma, que m'ho pot corroborar, perquè bueno, mai saps quan has de cridar el veterinari, i per lo que l'has de cridar, i si l'has de cridar doncs per un còlic, que fa un rato en parlàvem i tal, que són coses molt, molt temibles pels propietaris, i jo crec que pels veterinaris també, perquè al final, vull dir, poden ser processos de dos o tres dies en els que el veterinari s'ha d'implicar, això ja val més que ho conti ella, no?
Sí.
Però en realitat, vull dir que sí que poden sorgir molts d'imprevistos, i quan tens una quadra la nostra, és una quadra modesta, és una quadra...
Quants de cavalls tens, Elias?
Ara mateix tenim 4 cavalls, però això dic que és una quadra modesta.
Déu-n'hi-do, però 4 cavalls ja està.
És un,
és 4 cavalls de competició, diríem.
4 cavalls de competició, sí.
Nacionals?
Sí, sí. Pressupost, sí. Nosaltres sempre...
Aquest pressupost el remarques, eh?
Bueno, el remarc perquè estem en un moment que si bé ha que qui s'ha agraït aquesta oletjada de cavalls que han vengut d'Itàlia, perquè quizà sense ells no hi hauria un programa per poder fer carreres, lo cert és que han... han eclipsat i quizá deportivament també han perjudicat els interessos dels cavalls nacionals que estan.
De totes maneres, Elias, dins del meu escàs coneixement, però jo fa molts anys que em dediquen a muntes periodisme i fa molts anys que sento parlar de cavalls en noms francesos, per tant m'imagino que cavalls no nacionals des de fa molts anys també estan incorporats, diríem, a la competició a Eivissa, no?
Sí, com t'he dit, hi ha una crisi de plantilla, per tant, en aquests moments, dir si prefereixes nacionals o internacionals, gairebé, doncs quan tens una plantilla molt limitada, el que has de fer és córrer en el que hi haiga, córrer el que té, i cada un que faci doncs, el que puga. Que és
de totes
que
maneres,
fent,
no? Elias, el que sí que comentava, que he sentit bueno, els comentaris que fèiem i el que parlàveu tu i en Toni Benet, que sou dos entesos, no?, d'aquest camp, que avui en dia parlar de cavalls nacionals és parlar de sacrifici també, no? Vull dir, parlar de que no és tan senzill, i sobretot si vols cria, no?, si vols criar cavalls nacionals, que tenir un talonari i poder-lo utilitzar ràpidament per adquirir un cavall estranger, no?
Tens uns altres incentius. Jo crec que el que motiva en els propietaris que tenim a lo millor un ego i la duim a tal semental, pues perquè t'agrada això i t'agrada aquesta raça i t'agrada això i t'agrada allò, i entonces et surt un putret i tens aquella il·lusió i tens aquella gran alegria que teu aquell dia que neix aquell putret, que és una cosa pues meravellosa, i aquell putret es va tornant en cavall a poc a poc, i tu el vas heregant i el vas ensenyant i el vas d'alguna manera convertint en un cavall de carreres. No és senzill, però es dia. Jo crec que aquest procés, hi ha una sèrie de propietaris que mos donen més satisfacció, sobretot hi ha una certa edat, no? Perquè hi ha un moment en què ja no guanyes res, han de ser realistes, no? En el que fa, diguem, dins el que són les carreres. Però sí que guanyes pues, preparant animals, i sí que guanyes criant-ne, i sí que guanyes, diguem, experiència, perquè cada dia, doncs, lògicament...
I resultats, no? Resultats competitius que poden ser interessants.
Jo crec que la gran motivació de criar potros, doncs, tots pensam, a veure si algun dia doncs, tenim un potro que podem anar a Palma i podem córrer el Gran Premi Nacional, que és aquesta clàssica sempre, per excel·lència, no?
Sempre quan un cria un potro, l'objectiu, almenys en su trot, és a veure si podem anar a córrer el Gran Premi i guanyant els mallorquins, que deien altres.
Bueno, sempre hi ha que buscar...
Guanyar els mallorquins és difícil, perquè quan vas a córrer a Palma corres una carrera de 16 cavalls i n'has de guanyar 15, per tant és difícil, però no és impossible.
Sempre han tingut problemes per guanyar els mallorquins en tots els camps, no només en su món d'estrot.
Bueno, és que a Mallorca estrot està professionalitzat
de mallorquins que de vicencs o de formenterers, no?
estan per volumen i està també professionalitzat completament, i nosaltres és una qüestió d'afició, i bé, la professionalització arriba pues, en els extrems que arriba.
L'altre dia tenim en el nostre programa tres generacions del món d'estrot. Va ser una cosa molt, molt polida, no? Molt xula, no? com diuen ara, no? Perquè, home, la veritat és que pensar una activitat esportiva com aquesta, que pareix que bueno, ara mateix no està passant tampoc els seus millors moments, que ha set una activitat a Eivissa tan arrelada, i que de repent vegis que encara així tot, hi ha famílies que d'una generació a una altra van passant, diguéssim, aquest testimoni de lo que representa ser cavallista i estar dins el món d'estrot, no? Va ser, la veritat, una cosa molt polida, però m'apareix que en Elias és completament al revés d'aquest tema, no? Vull dir que tu vens una mica de inquietud personal cap a aquest món, i a part d'aquesta inquietud personal, el fet d'estar molt propot d'un hipòdrom i després de tenir la voluntat de fer algun altre viatge per anar a les quadres d'en Toni Benet, no?
D'en Toni Benet's pare.
Les quadres que se n'ocupava el papà, que eren les quadres de Can Capó, a Can Tomàs. Jo era, com parlàvem fa un rato fora d'Esplató en Elias, jo era un guerrer que devia tenir 4 o 5 anyets, i n'Elias devia tenir pues, 11 o 12 anys, més o menys, i quasi cada dia agafava l'autobús de Sant Jordi a Vila, de Vila a Sant Antoni, a Porta, per venir a passejar cavalls en su papà i aprendre tot aquest...
Elias, llavors, conta-m'ús com et va entrar aquest guassanet, no?
Que diuen, no som l'únic. Jo crec que a Sant Jordi hi havia una generació de lots que teníem 11, 12, 13 anys, I bueno, pues teníem allò d'anar per l'hipòdromo, que l'hipòdromo vivia un moment pues molt d'auge, i començava a passejar cavalls i ajudant els propietaris que hi havia per allí, i els propietaris ja els anava bé perquè venien garrits per allí i bueno, i fèiem feina i mos encantava. I a partir d'allí, pues, jo crec que va sortir una generació. Jo record que vaig debutar amb una carrera d'aprenents que eren 8. No hi són avui 8 aprenents, o sigui, o costa ajuntar-los.
Molt justos.
I bueno, hi ha algun d'aquests 8, pues, encara correm. Però algun, crec que per ser exactes 2. Però bueno, sí que era una afició, com quan t'entra una afició en aquesta edat, pues és una cosa molt forta.
Però això eres fet de com deien, de tenir un hipòdrom prop, de que tothom quasi tenia una certa relació en aquella època en anar a veure carreres.
Però
no
hi havia futbol llavors.
N'hi havia poca.
Ara és de que això, que tots els boixos, pues a cada poble hi ha un camp de futbol amb 200 boixos. No? Sí, i potser no ho sé,
el futbol sempre n'hi ha hagut, però... el que passa és que potser no hi havia tanta tele, aquest és el tema, no hi havia tanta tele o tants de canals, no? Perquè ara poses qualsevol canal i
ni PlayStation, no hi havia res d'això.
Molt bé, Elias, comences, diguéssim, amb aquesta inquietud personal que t'entra de molt jovenet, et dediques a això, ara tens unes quadres, però has anat competint, deies que segueixes competint, fins al punt de que, per exemple, aquest proper cap de setmana te'n vas a una competició de rellevància, no? Perquè em parlaves que hi havia un premi de 30.000 euros.
Sí, anem a córrer. Conta-m'ho
una mica, això.
Bé, anem a córrer les bateries del Gran Premi de 5 anys. Palma cada any es fa... pues un premi generacional per cavalls nacionals,
el 3, primer, 4 i 5 anys.
Clar, efectivament, el primer i més important de tots és el Gran Premi Nacional, que és el, bueno, és el súmum, sí. Però llavors un lucant es deia criador, que ara per diferents patrocinis i demés, pues ara es diu GP4, si tenen 4 anys, o GP5, si tenen 5 anys.
Això pareix de motos, ja, no?
Sí, però li han posat aquest nom, sí.
Ho pareix, sí.
I bueno, té una dotació pues, molt, molt important, té una dotació de 30.000 euros.
Arribarem a aquests 30.000 euros? No?
Bueno, és que guanya se n'endú 15, però no ho crec.
No ho guanyarem.
Hi ha 3 o 4 cavalls molt forts, però bueno, les carreres s'han de córrer i les carreres poden passar coses i són carreres de 2.600 metres. Hi anem amb optimisme, jo crec que si un no fos optimista no agafaria, cruzaria un xarco i se'n aniria.
Amb quin cavall hi vas?
Hi anem amb Urania de Font.
Urania de Font. Sí. I una altra cosa, m'imagino que te'n vas a Palma sense cap tipus d'ajuda, sense cap col·laboració, sense que els bitllets surtin gratis,
Jo l'altre dia em vaig alterar un poc en aquest sentit, perquè l'any passat teníem una subvenció de Baleària i ara l'han llevat perquè no hi ha conveni. La federació no té conveni amb Baleari, el temps acciona. Clar, acciona bé, sabem que només fa Palma a Barcelona, que ho tenen ells per anar a París a córrer o per anar a França a córrer, però no es contempla aquesta freqüència d'Eivissa a Palma. De fet, mos han tingut tot l'hivern passat sense barco directe. Jo he hagut d'anar a córrer a Palma via Dénia.
Passant per Dénia. Hem de fer un dia i mig de viatge un cavall.
Això es necessita tenir moral, però bueno, en fi, d'això anant bé, de moral anant bé.
Bueno, moral i una mica de cartera, perquè la veritat és que si no hi ajudes i al final has de fer tots aquests moviments, m'imagino que traslladar un cavall no deu ser barat tampoc.
Bueno, nosaltres som... els cavallistes a voltes amb aquestes coses saben fer pinya i saben compartir viatges i saben omplir transports i han d'anar dos cavalls cap aquí i m'ajuntam i feim i desfeim i més o menys miram de que m'ho puguem sortir, perquè si no ho podríem costejar efectivament.
I l'estrès pel cavall després de tantes hores de viatge, com llega per fer la carrera?
Claro, és que en este sentido no hi ha punt de comparació de un cavall que esté en Mallorca, residint en Mallorca, en su quadra i solament traslladat hasta l'hipòdromo o no, perquè igual antes de la carrera ja pot estar en l'hipòdromo 24 hores antes, no sé, no?
Bueno, con Urania hemos asegurado y lleva ya 15 o 20 días allí. Hemos procurado que incluso el periodo de adaptación, que además las yeguas también son muy, muy sentidas con esto de cambiar de cuadra, sí. Y tal, y bueno, ha estado 4 o 5 días, pero al sexto día ya estaba perfectamente aclimatada y ahora está ya pues en plena normalidad, con lo cual este episodio lo hemos intentado evitar por la importancia del evento,
De la competición. Sí. Elías, com està ara el món d'Estrot a Eivissa? Com el veus? Com el valoraries? Li faig la mateixa pregunta a tots, eh?
Pues que... no me l'esperava aquesta pregunta, però bueno, a veure, està delicat, està delicat, però són molt pocs. Jo crec que arribats en el punt en què estem, pues un ha de ser agraït perquè esdevé nascut. I hem d'agrair a la màxima institució i a la sensibilitat, però a més la sensibilitat que ha tingut aquest govern i l'anterior sempre en les carreres de cavalls, en la qual jo crec que en aquest sentit hem tingut molta sort. Però nosaltres hem de fer un petit esforç per estar una miqueta més units, fer una miqueta més de pinya, no ser tan... En fi, hem de mirar d'aconseguir pues, agafar una marxa i d'alguna manera pues, començar a sumar. Jo crec que és possible, som optimista per naturalesa i crec que això anirà endavant i anirà bé, però estan vist que en un moment delicat perquè, bueno, no tenim una plantilla grossa, estem en una situació una miqueta que hi ha que...
Corren perill?
Jo crec que aquesta és una pregunta quizà més per fer-li en el conseller de turno. Jo...
No, ja li han fet, ell ha dit que no, ell ha dit que, jo... que està superdisposat a seguir col·laborant i que Estrot no se'n vagi jo... pico, no? Però vull dir, la gent que estàu dins, la gent que detectau les situacions, que els avalorau i que d'alguna manera els viviu, no? Què considerau? Que ha quedat una passa endavant, la passa endavant pot ser el que es ve comentant al llarg d'aquests darrers dies, que si hi ha que privatitzar, si podrem dar una concessió, arribar a algun acord en su tema de les apostes italianes, com està això? Vull dir, des del teu punt de vista, perill, quina és la sortida?
En perill jo crec que no és tant. Jo crec que en perill no és tant. Com diu ell, quizà reafirmant-me amb aquesta que si el Consell vol, doncs això pot seguir. Però aquest no és el camí. Vull dir, el camí és que nosaltres, com a associació, siguem independents i siguem autosuficients i com a associació doncs, tinguem la capacitat econòmica i la capacitat deportiva de treure públic. I aquest és el gran repte on d'alguna manera estem
lluitant
els directius de l'associació doncs, perquè en primer lloc ha d'arribar de manera necessària una miqueta de tranquil·litat en el camp econòmic, perquè a partir d'aquí...
La conjuntura, que sigui més adequada.
Bueno, és que a veure, sempre no es pot evitar, jo crec que en qualsevol col·lectiu, no? Jo he fet altres coses, a més dels cavalls, doncs he fet alguna coseta molt esporàdicament en temes de motos i de més, i sempre totes les associacions, hi ha moltes veus discrepants, hi ha una certa
divisió,
certa negativitat a vegades, però jo crec que les associacions que tenen una miqueta de solvència econòmica, pues van millor. I jo crec que hem de buscar això, no deure prèmits, que la gent estigui més o menys contenta, encara que aquí els prèmits siguin molt baixos, però que es cobrin i que es pugui arribar a aspirar a poder anar fent carreres esporàdicament, celebrant carreres amb més dotació i tal, i que la gent pues, a poc a poc es vagi animant. I crec que nosaltres estem en aquest punt, per això crec que no correm perill, perquè crec que aconseguirem transmitir aquest optimisme perquè la plantilla creixi i la gent s'animi una miqueta i l'ambient pues, millori una miqueta.
Elias, que hagi molta sort, que trobeu el camí, que el camí sigui adequat i que d'alguna manera aquesta unió necessària s'imposi i al final tots aneu a una i el trot torni en el lloc que es mereix dins aquesta illa.
Esperem que sí, és una cosa molt nostra, nostra. No? Molt ibicenca. I crec que aquestes coses els hem de cuidar. Sí.
Elias, molta sort en la carrera de diumenge.
Gràcies.
A Son Pardo.
Gràcies, hombre. Venga.
Gemma, vamos con las anemias. Decía Elias hace un momento, ¿no? Las sorpresas. Imagino que como en cualquier caso, ¿no? Cuando uno está en un hospital en urgencias o en un centro veterinario en urgencias, se debe encontrar constantemente con situaciones imprevistas, ¿no? Como decía Elías.
Urgencias, evidentemente,
¿no? Y son muy habituales, es decir, es muy a menudo que te solicitan urgencia, Gemma, actúa, ven, corre.
Van por rachas. Hay rachas muy tranquilas y rachas que te juntas un fin de semana con tres cólicos, que es lo que él decía, que te implicas, que es algo, un reto personal ya, de decir, esto tiene que ir para adelante y bueno, no siempre es así, porque no solo depende de mí.
Evidentemente, si tú tuvieras, ¿no?, el remedio absoluto para todo,
serías infalible, ¿no?
Gemma, Elías nos ha abierto un tema que me parece muy interesante comentar también contigo y con Tony, ¿no? El tema de la reproducción, ¿no? El tema de, yo no sé si es muy habitual que nazcan potros en Ibiza, si hay algún camino habitual que se siga para intentar tener potros propios de aquí, ¿no? No tenemos la suerte que nos comentaba el otro día nuestro invitado de Menorca, ¿no? Decían que tenían una raza propia, ¿no? Es decir, bueno, pues tienen caballos de Menorca, caballos suyos.
Nosotros tenemos Kaibiseng.
Tenemos Kaibiseng, pero
para caballos no.
A nivel de caballos, ¿cómo está esto? ¿Nacen muchos caballos en Ibiza?
Pues yo hace un año que llegué a Ibiza, no hace mucho, mucha experiencia no tengo. Pero creo que cada vez menos, por el tema de todo lo que estamos hablando, que cada vez la gente tiene menos caballos, cada vez es un deporte que necesita un empujón, ¿no? Criar un potro cuesta dinero para que una vez que ya lo tengas preparado para correr, no sea un caballo deportista, igual que no todos los caballos que nacen sirven para correr.
Claro.
Pero bueno, siempre queda la ilusión de los propietarios.
Nació una veintena el año pasado. Caramba. De potros.
Caramba.
Nueve eran trotadores y de otras razas, pues así creo que censados había una veintena.
¿Y de sementales cómo andamos?
Tenemos nuevas técnicas de reproducción asistida con semen refrigerado y congelado.
Bueno, que ahí también ha llegado entonces, ¿no?
Con esto
estamos salvados, ¿no?
Esto es lo que tiene que...
Y antes era un problema porque, bueno, no sé cómo ha estado el tema de reproducción asistida aquí, pero enviar una yegua, por ejemplo, a Palma para que se quede preñada...
Sí.
Es un riesgo porque a la vuelta, el estrés del viaje, se producen reabsorciones y abortos. Entonces, bueno, estos cambios de sitio para dejar preñada la yegua no suelen salir bien.
Pero bueno, que es lo habitual tener que mandar a yeguas fuera para...
Antes sí, ahora no. Bueno, ahora no...
Ara cada vegada més hi ha veterinaris que es dediquen a fer inseminacions... El que fa és que una que puguis triar sementals molt més bons, perquè pots comprar semen de sementals, per exemple, francesos de primer nivell o suecs o italians, i és que es pugui fer aquí directament. Hi ha algun veterinari que venia de Palma a fer-ho també, i últimament s'està fent això bastant.
Bueno,
també hay que tener en cuenta que el semen congelado, por ejemplo, no es tan fértil como una monta natural.
Exacto.
Pero bueno, tiene sus pros y sus contras,
¿no?
Caballos que están en... bien lejos, poder tener un potro aquí, pues claro. Mira.
Fantástico. Muy bien, Gemma, teníamos que hablar hoy de anemias. Me imagino también un tema muy importante a tener en cuenta, porque no siempre es fácil detectarlo, me imagino, ¿o sí? ¿Cómo?
En el mundo del trote me sorprende mucho que los propietarios lo captan enseguida, pues son caballos que se cansan, no hay suficientes glóbulos rojos, el transporte del oxígeno está disminuido, caballos que no rinden al 100%. Gemma hace una analítica, justo,
y ahí, anemia, y dan en el clavo,
justo.
¿No?
Hay muchos tipos de anemia, pero lo más frecuente en este tipo de caballos es por hemólisis, que son glóbulos rojos que se están destruyendo. Normalmente por un parásito, estamos en una zona endémica, la piroplasmosis. Babé, Siete y Leria, son parásitos que se meten dentro de los glóbulos rojos y los lisan, los rompen. Hay muchos propietarios que se dedican a dar hierro, a dar vitaminas para aumentar el hematocrito, que es el recuento de glóbulos rojos.
Pero por sí solos, dices, ¿no?
Sí.
Es una decisión que adoptan, hierro,
suplementos,
¿no?
Como
nos pasaría a nosotros, ¿no? Si tuviéramos una situación así, pensar en que la solución es
el tema hierro. Es que hay que quitar la causa, hay que primero quitar...
Hay que saber por qué,
hay que saber por qué el caballo tiene anemia.
Exacto.
Quitar la causa y luego sí, se puede dar suplementos para que el hematocrito suba más rápido. Pero primero hay que quitar la causa.
Aquí en Ibiza las causas más habituales, estabas hablando ahora de distintas situaciones, pero ¿cuáles son, aparte?
Puede ser por hemorragias, ya sea externa o interna, por pérdidas de glóbulos rojos, por parásitos, por úlceras, también se pierde sangre, se pierde por la mucosa intestinal, y hemólisis por fármacos, caballos que la penicilina suele dar también... anemia, la fenilbutazona y algunos caballos que también, los parásitos, esta, pérdida o destrucción, o falta de producción, pero esto es más raro, caballos más viejos que tienen problemas de riñón o la médula ósea, algún tipo de tumor, pero esto, cosas más graves, más crónicas.
¿Y hay algunas épocas más habituales para...
Los cambios,
anemias,
de tiempo,
cambios de tiempo,
bajan las defensas, sobre todo la piroplasmosis, el parásito se replica y hay más carga parasitaria, más glóbulos rojos,
o sea que
se rompen.
Que estamos ahora mismo en esa época de peligro, diríamos, ¿no?
Sí.
Como siempre, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados necesarios que hay que hacer para evitarlo cuando sucede? También, ¿qué hay que hacer?
La piroplasmosis, por suerte, tiene tratamiento. Hay algunos caballos... que cuesta. El tema es que hay dos tipos de parásitos, uno más grave y uno más leve. Lo normal es el leve, pero yo estoy viendo cada vez más, la analítica para detectarlos es un poco cara y muchas veces no se hace, se trata directamente. Pero merece la pena saber cuál de los dos es, porque puedes solucionar el problema directamente sabiendo cuál es el tratamiento que tienes que poner. Hay un fármaco que los mata y bueno... Se transmite por una garrapata. Esto es... Hay veces que no la ves y dices, ¿cómo mi caballo puede tener piroplasmosis si nunca tiene una garrapata?
Claro.
La pueden tenerla incubada mucho tiempo y una vez que bajan las defensas, cambio de tiempo, un transporte, un cólico, un parto, se replica y aparece sin saber... ¿De dónde viene?
Claro.
Pues porque la tenía ya el caballo dentro.
De todos modos, yo me imagino, evidentemente tú eres una profesional de este campo, pero evidentemente lo que hay que evitar, como se suele decir y como suelen decir los médicos en nosotros mismos, ¿no? Es la automedicación, ¿no? Es decir, que hay que ir inmediatamente al veterinario y saber el porqué de la situación que se produce, ¿no?
Aparte, el tratamiento de la piroplasmosis es muy agresivo para el hígado. Entonces, caballos que tengan... enzimas hepáticas aumentadas o algún... Hay que llevar cuidado. No se puede dar sistemáticamente.
Claro. Ahora mismo, ¿cómo estamos? En este cambio de tiempo que comentábamos, en este cambio también tan brusco de temperaturas que hemos tenido, las anemias están ya a la vista.
Van saliendo.
Sí. O sea que ya es una situación en la que tenemos que empezar a ir con cuidado.
Sí. Van saliendo.
Muy bien, Gemma, pues gracias
por
explicarnos un día más algo más importante también de este campo, de este mundo. Toni, anem amb les carreres de diumenge, te pareix?
Anem amb les carreres de diumenge. Aquest diumenge tenim quatre carreres, comencen a les 12 del migdia. I a més hem de dir que hi ha un especial per aprenents, que fa més de 2 anys que no crec que n'hi hagués cap, i pareix que es torna a unir un poquet el club aquest d'aprenents, es torna a posar en marxa i diumenge hi ha una carrera per ells ja. La primera carrera, el número 1, és en Valiant d'en Suar, conduït per en Juan Costa, número 2, Naron Line i Alès, conduït per en Toni Ferrer, número 3, Voyaging the River, conduït per en David Montero, número 4, Axtor HP, conduït per en Héctor Planells, número 5, Alur MR, conduït per en Francisco Marimón, número 6, Busqueta, conduït per Juan Carlos Ferrer, número 7, en Velocípede del Sol, conduït per Bartolo Costa, i número 8, Nufi Dream, conduït per Vicente Bufi. En aquesta carrera darem de favoritos en Velocípede del Sol, que ve de la darrera carrera a fer un primer, segon, Busqueta, que la setmana passada no va córrer, però és un ego que així mateix està en bastant bona forma, i de tercera érem anar a l'UMR, que encara que dongui 25 metres, diumenge passat va demostrar que està millorant molt i que pot fer un bon paper en aquesta carrera. La segona carrera, el número 1 és la Penélope Banc, conduïda per en Jordi Prats, número 2 Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos, número 3 Sin Samsuk, número 4 Titans Victory, conduït per en Vicente Bufí, número 5 Purden Sansu, conduït per en Juanjo Planells, número 6 Cookie Domarlau, conduït per en Vicente Marí, número 7 Kelmont de Letang, conduït per en Víctor Iñigues, número 8 Narlen ZN, conduït per en Francisco Marimón, i número 9 Negligente Igual, conduït per en Toni Prats. En aquesta carrera darem per favorit en Titans Victory, que la setmana passada va fer molt bona carrera i només dona 25 metres. De segon, en Kelmont de Letang, que encara que la setmana passada el distanciassin, crec que va demostrar que tenia molta qualitat i que encara que doni 50 metres d'avantatge, eixirà. I de tercer, na Penélope Van, número 1, que la setmana passada va fer quart i va fer molt bona carrera. La tercera carrera és número 1, el d'una Novalia, conduït per Naitor Cívicos, número 2, Gabriel ZS, conduït per en Francisco Marimón, número 3, líder de l'Adil, conduït per en Vicente Escandell, número 4, Loca King, conduït per en Joan Cívico, número 5, Quick Williams, conduït per Juan Carlos Ferrer, número 6, Malabar Man, conduït per en Guillermo Cardona, número 7, Nostalgia Caral, conduït per en Vicente Ferrer, número 8, Fire Borgi, conduït per Antoni Torres, i número 9, Odin Black GS, conduït per en Sergio Urbay. En aquesta carrera repareix de Nostalgia Caral, una italiana de molt de nivell, la darem de favorita de número de primera posició. Segona, Loca King, que diumenge passat va fer primer i també està en molt bona forma. I de tercera, Novalia, que últimament també destaca bastant. A la quarta carrera és especial per aprenents, on és número 1 en un sol CR, conduït per Néstor Planells, número 2, Over the Ship, conduït per Antoni Prats, número 3, Odet DL, conduït per en Jordi Prats, número 4, Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera, número 5, en Nerio, conduït per Naitor Cívico, i número 6, de Mabel, conduït per Adrián Escandell. En aquesta carrera tenim de favoritos en Nerio, que crec que és un cavallet que té un peliu de més de categoria que en Susca Cor. Segon, Dram d'Estradivarius MR, el cavall nacional que competeix contra aquestos i que està en molt bona forma i s'entén molt, molt en sumonador que el du. I de tercer, Nodet DL, que també està en bastant bona forma.
Molt bé. Recordem, a quina hora és?
A les 12 del migdia.
A les 12 del migdia, que se'n recordi la gent, els aficionats, que sàpiguen que a les 12 tenen una bona oportunitat.
A les 11 i quart s'obre l'hipòdromo, que poden venir allí a fer el cafetet, el vermut i a veure les carreres d'hasta la 1 i mitja.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67, si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
I aquí seguim a trot d'èxit, ja estàvem a la recta definitiva final del nostre programa d'avui, anaven les ferradures, abans d'acabar definitivament, però no sé si la rovellada te l'han de dar a tu avui, Toni.
Podria ben ser.
És imperdonable que un home del món del cavall, un home del trot, vengui amb una camiseta de golf. Home, és imperdonable, Toni, em ve aquí amb un jersey, amb una de golf.
Espola de quadres Benet, el tenia a la valora.
Però he de dir, en favor d'ell, que ha vengut mànega curta.
Ah, sí?
No,
Gemma, jo crec que tenim més fred, perquè estan més abrigats, no? Però en Toni sempre ve, que sempre vol posar l'aire, aquestes coses.
És que en teniu mort de calor aquí dins.
Anem a les ferradures, vinga.
La ferradura d'hora aquesta setmana és indiscutible, és per Nuncle Jim CS, perquè va fer un carrerona, a més va guanyar l'especial aquesta per jockeys i va fer un remat espectacular, un cavall nacional barallant-se contra els millors importats que hi havia en aquest moment i se la té guanyada ell. La de plata crec que no la darem aquesta setmana, no. Andarem dos de rovellades.
Hola!
Andarem dos de rovellades en la meva 3. bueno, l'hem de dar una altra vegada a la Federació Balear de Trot, perquè encara que hagi hagut molt ben fet que hi hagi doping, però va tornar a arribar els mateixos fallos que fa 15 dies, vull dir, els cavalls sense cap custòdia de vora d'ells, cavalls que anaven en els doping sense cartilles, diguem, el llibre identificatiu seu, una sèrie d'errors que quan es fa una cosa tan seriosa... Que
això, estan parlant això no és culpa de Nahemma?
No, això és culpa del comissari jefe que organitza i la federació per no tenir-los formats adequadament. De dir que aquests fallos amb una cosa tan seriosa com és això no pot passar, vull dir, no pot passar. Només hem de veure com es fa Palma, que no deixen que mai un cavall estigui tot sol.
M'apareix molt aquí, bé, aquí, aquesta ferradura m'apareix molt adequada.
Sí.
I llavors l'altra, la dareu un poquet a la gent que se n'encarrega de la pàgina web de l'Hipòdromo de Sant Rafel.
Uh-huh.
Una, perquè des de fa 2 o 3 mesos que no es pengen les carreres, vull dir que ningú pot veure els vídeos ni veure les carreres que hi ha. I llavors...
Resultats, sí, però...
Els resultats surten, sí que hem de dir que surten, però llavors altres que també es programa, el trobes penjat a qualsevol altra pàgina web abans que la nostra mateixa, vull dir. Mm. Crec que hauria d'haver-hi un poquet més de mirar a veure com es pot arreglar això i que fer que estigui més actualitzada.
Jo, perdona, aprofitaria ara que es data aquesta ferradura, aquesta associació, perquè en definitiva s'aprofitaria...
Això anava a preguntar jo, d'aquí depèn, la web, no?
Jo aprofitaria l'oportunitat que mos donen pues, aquestes zones per si hi ha algú que pugui ajudar, a l'associació pues, d'una forma, en fi...
Uh-huh.
I que tinga més o menys maneig d'aquestes qüestions, doncs li vendria molt bé, perquè aquí el problema és que tothom fa feina i no hi ha ningú i l'associació s'està resistint en la situació econòmica que tots coneixeu, va de contratar una persona, perquè us pareix una mica, però bueno, en fi, estem pagant la falta de temps de tots els implicats.
Bueno,
qualsivol seria benvingut.
Pues sí, buscant aquesta pinya que deies, Elias, a veure si trobem algú que se pugui dedicar una mica a la pàgina web també i posar-la una mica
clar,
al dia.
Està clar.
Moltes gràcies, Elias, Toni Bonet, gràcies, com sempre, i Gemma, gràcies, moltes gràcies per estar aquí. Tornem els dimecres que ve, en aquest temps de trot d'èxit, aquí, a Ràdio Èxit. Fins dimecres, molt bones tardes.